COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 12:20 minuts, mira que era interessant el tema, Montserrat, bon dia.
Bon dia.
Mal de amores comprovat a través de la tecnologia de la ressonància magnètica, que fa mal, quan algú et deixa tirat, el nòvio o la nòvia, o la parella, o la parella o el parello,
sí.
Doncs fa mal demostrat tecnològicament.
Jo sempre ho he dit, el mal de amores debe quedar marcado en algun sitio del cerebro i del corazón.
Sí. I fa mal,
home. Saps allò de sí, muecas, te van fent com...
Les marques, les muesques.
Les muesques, jo he dit la mueca. La mueca es la cara que se te queda cuando
exacto.
te dicen, te dejo.
Cuando algú et deixa tirar.
Las muescas. Las
hola, estimadíssim Gil, ¿cómo estás?
Jo sóc d'una altra època.
És que a l'han dejat.
Com que és d'una altra època?
Per això cal tecnologia.
Home, sí.
Sí.
L'amor és un sentiment, i els sentiments on neixen? Al cervell, a partir de reaccions químiques. I les reaccions químiques es poden fotografiar a través de la tecnologia actual. Senyor Gil.
Molt bé,
Vull dir que...
Més hi ha cançons que jo deia, Miguel Bosé, morir de amor.
Ja està. El senyor Lozada suposo que estarà pendent, molt pendent de la última
està
hora.
Està cuinant el trànsit.
Del que ha passat a les rondes, Montserrat, no?
Sí, perquè resulta que una persona que estava conduint un camió de bombers...
Ha
anat als bombers. Que dic que el camió de butà que s'ha ficat en direcció contrària per les rondes, i ha hagut d'anar, doncs, òbviament, la policia, i han hagut de ser embestit a trets aquest cotxe.
La veritat, no?
S'ha format un pollo bastant important. Encara no sabem ben bé què és el que ha passat. Sí que sabem que s'ha ficat en sentit contrari i han vestit alguns cotxes que es trobaven ja al passeig a Sopasso, al carrer Doctor Aiguader, que està junt de l'estació de França i del parc de la Ciutadella. Així que, de moment, estem esperant aviam què ens diu el Carles Lozada. Hi han hagut 3 impactes de bala perquè aquest cotxe s'aturés. I
no sabem res del conductor, ni de la nacionalitat, ni res.
De moment s'està parlant que l'arrestat és un individu de nacionalitat sueca. Al principi es deia que era marroquí.
Nacionalitat sueca, ara.
Sí, ara es diu això. De totes maneres, fins que no estigui tot ben lligat, no sabrem ben bé què ha passat. Però el que està clar és que avui, entre el pollastre que hi ha hagut a la Renfe, a Rodalies...
Ai, explica'm una mica això.
Hi ha hagut una incidència al Prat del Llobregat i després també hi ha hagut un atropellament i això ha fet que moltes línies doncs estigués aturades. A Renfe hi ha media hora de retard, però la media hora ja és
però retards al nord i al sud de Catalunya,
sí,
perquè tu vens del sud i el Carlos Sada, que ve del nord, també ha tingut problemes. Hola, Carles.
Sí, ha sigut un dia caòtic. Històrics de... Clar, una qüestió, la que ha passat a la banda sud, que sí és atribuïble a la situació poder que viuen Rodalies, de certa manca d'inversions, però la banda nord ha estat, una desgràcia, una persona que s'ha llançat a la via,
sí.
I, en fi, això sí que no s'hi pot fer res ningú, no? Passen les coses quan passen, i l'afectació és molt llarga, però entre que s'atura el tren, entre que arriba el jutge, la policia, i tot plegat, passen les hores.
Un altre tema és el camió de butà conduint en direcció contrària per les rondes, la Montse ho acaba d'explicar, ara parla de que la nacionalitat del conductor podria ser sueca.
És suec,
el personatge.
És un ciutadà amb antecedents psiquiàtrics, vull dir, una persona que està sembla ser malament del cap, i cal veure per què ha protagonitzat aquests
fets. Ha robat aquesta
camioneta de gas butena, d'ampolles de bombones de gas butà, i ha intentat entrar per la ronda del litoral a una gran velocitat. No ho ha pogut fer i finalment s'ha colat per una sortida, la sortida 22, on hi ha les Torres Mafre. Ha pogut entrar per la intervenció de la policia, concretament de la Guàrdia Urbana i dels Mossos, li han pedit, hi ha hagut trets, un mosso ha disparat un tret contra el vidre, un dels vidres del cotxe, i ha pogut aturar.
Molt bé.
Aquest vehicle, per sort, no hi ha hagut clarament cap desgràcia ni personal, ni tampoc cap incident més gros, però evidentment hagués pogut ocasionar una gran desgràcia si aquest personatge doncs arriba a entrar de ple dins de la ronda electoral i arriba a impactar contra algun altre vehicle, perquè no oblidem que anava ben carregat de bombones de gas butà. Per sort, una magnífica intervenció tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos. Cal felicitar-los per haver barrat el pas amb aquest personatge.
Última hora, i ara volem saber el temps que ha de venir, o que tenim un temps que continua tranquil i anticiclònic.
Doncs sí, no hi ha canvis, igual que ahir, una jornada marcada pel cel serè arreu de Catalunya, temperatures que van cap amunt, 14 graus a Barcelona i Tarragona, 12 a Girona, 9 a Lleida, 5 a Andorra la Vella. El transport públic ara ja no hi ha cap incidència després d'un matí complicat i alguns retards puntuals encara amb alguna de les línies de rodalies afectades, la banda sud, la R13, R14, la banda nord, R11 que ve de Girona, la R2 que ve de Sant Sadurní, per exemple, però s'estan ja normalitzant les freqüències després dels grans retards d'aquest matí. I a la xarxa viària, dos punts conflictius encara, si heu d'anar per la ronda del litoral, precaució, en aquesta ronda, sortida 22, hi ha un camió de gas butà aturat, després, com dèiem, d'aquesta persecució policial d'aquest matí, aquesta sortida està tallada. Hi ha un accident també d'un altre camió d'autopista P7, ha volcat a Fogars de Tordera, a les comarques de Girona, portava vigues de formigó, hi ha dos carrils tallats en aquest instant. Per tant, precaució en aquests dos punts. Ronda litoral, sortida 22, autopista P7, direcció Girona, Fogars del Tordera.
Gràcies, Carles Rosada. Fins després, a la una més actualitat. Saludem, jo ja està saludadíssim, el senyor Gil. Date por saludado. Ahir va parlar Piqué, avui ha parlat algú més?
Aviam.
Ah, sí?
Quan el discurs de Bartomeu no convenç, quan sembla que Robert Fernández està a un altre planeta, quan Luis Enrique fa la seva i els futbolistes no troben solucions, què és el que li queda al Barça?
Els jugadors.
No.
Ah, no?
President Piqué.
Ah, president Piqué.
Ahir va parlar el president Piqué, president a l'ombra, president in pectore del Futbol Club Barcelona, que va dir cosetes. Va dir que l'equip havia de tornar o ha de tornar a ser reconeixible, que cal recuperar les essències del futbol del Barça, que és preocupant el joc de l'equip de fa un mes i mig i que estan amb l'entrenador. I va recomanar a la gent que vagi al Camp Nou el dia 8 de març davant del PSG, no fos cas que el que no hi fos es perdés una remuntada històrica i es penedís.
Però el que ha dit Puyol, Carles Puyol, que és ex del Barça però seguiran sent del Barça sempre, també ha dit que hay que estar a muerte con el equipo y que creen la remontada.
Bueno, molt bé, em sembla molt bé.
No cal que digui res més. Se li entén tot, Collado.
I calia que Dani Alves parlés ahir, digués tot allò que va dir.
Miri, jo en aquestes coses sempre li diré el mateix. No hi ha preguntes indiscretes ni preguntes inoportunes.
Sinó respostes...
Indiscretes o respostes inoportunes. O respostes al cap i a la fi... Home, anava a dir sinceres, potser no és el qualificatiu més oportú, però sí respostes made in planeta Alves. Bueno, escolti, ja el coneixíem quan vestia de blaugrana, ara no pretendrem que canviï quan vesteix la samarreta de la Juventus, no?
Doncs, no sé, qui no les hagi vist les declaracions d'Alves.
Jo li recordaré aquella frase, si no recordo malament, de Dani Alves, de soc el brasiler que més vegades o que més partits ha jugat amb el Futbol Club Barcelona i no estic al top 10 dels brasilers estimats. Bueno, escolti, miri, el posaríem per la maquineta aquesta dels amors i dels desamors i analitzaríem les reaccions neuroquímiques de Dani Alves i trobaríem doncs aquest dolor per dins que experimenta.
El té.
Parèntesi, molt a la seva manera. Uh-huh. Tanco parèntesi l'actual jugador de la Juventus. Tenim a Pajarito Quique Iglesias per Sant Adrià. Anem a veure què pesca, perquè l'equip no torna, l'Espanyol no torna a la feina fins aquesta tarda de cara al partit contra Osasuna. Crida a l'afició perquè vagi el diumenge a les 12 a veure aquest partit davant del conjunt navarrès disfressats. Bueno, escolti, és una opció, és diumenge de Carnestoltes.
De periquito, és divertit.
Sí, disfresses que estiguin relacionades o que portin una tonalitat blanc i blava. Bueno, així ens arriba aquest dimarts 21 de febrer.
Molt bé, Gil.
Va corrents el temps.
T'esperem després de la una. Gràcies.
Ja queda menys per la remuntada.
Això ho ha dit Pujol o tu? Montserrat, com està el nostre estimadíssim Twitter?
Bueno, ja sabeu, el nostre perfil és @elmaticope, allà pengem tots els temes que tractem en aquest programa, totes les entrevistes, per cert, no us perdeu, perquè avui en el programa d'aquí uns minuts en parlarem d'un risc important. Parlen de risc d'explosió. Aquesta és la raó per la que BSH Electrodomèstics Espanya, que és la propietària de la marca Balay, Bosch i Siemens, ha llançat un avís als propietaris d'uns models concrets de cuines independents de gas d'aquesta marca, perquè es veu que hi ha un fallo en una peça que podria causar un escapament i posterior explosió de gas. O sigui que d'aquí una estona en parlarem.
Us perquè... donarem tots, la Montse us donarà tots els detalls de la cuina. Som cuines de gas, amb cremadors de gas.
Recordem que ara mateix hi ha al mercat, s'han venut 5.600 50-53 cuines d'aquesta marca que podrien tenir aquest problema aquest de fuita de gas. Bueno, un cop comentat això, recordar que al Twitter la gent, hores d'ara, del que està parlant són d'algunes declaracions que hi va fer, com deia jo, Dani Alves, i també les que ha fet Puyol, però a banda d'això hem de dir que avui la llegenda del jazz, Nina Simone, el 84 anys, i també 30 anys des de que va desaparèixer de les nostres vides, tot i que encara, òbviament, hi ha les seves obres d'art, Andy Warhol. Són els temes més comentats a la xarxa, i també es comenta, se rumorea, se dice, que tenemos un pajarito en cope, que sí, amb Arturo.
Sí, perquè avui parlarem del tema. Ja, segurament heu vist per Barcelona nois i noies que porten un uniforme, són informadors que estan treballant per millorar la neteja de la ciutat de Barcelona. Estaran tot l'any, ja han començat i estaran tot l'any fent preguntes als ciutadans, als veïns, als turistes, als comerciants. Doncs aquesta és una campanya de la que parlem avui al programa, però la pregunta és, creus que Barcelona és una ciutat molt bruta, neta, molt neta, falta o no falta neteja a la ciutat de Barcelona? El WhatsApp del programa, 678-09-48-16. Encantats d'escoltar la teva veu, i al final del programa doncs escoltarem els teus comentaris. D'aquí no res, parlarem de la presó més antiga de Catalunya, la presó Model, que deixarà de rebre reclusos d'aquí a 15 dies i tancarà el pròxim mes de juny. Això és el que diu oficialment la Generalitat. Nosaltres parlarem amb els treballadors de la presó Model d'aquí 3 minuts.
Herrera en Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra.
Vas contractar una hipoteca multidivisa i per molt que paguis el deute no baixa? Prou! Contacta amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers d'alt risc, i paga el que realment deus d'hipoteca. Informa't al 93 281 11 40. Totes les visites són gratuïtes. 93 281 11 40. Apredef guanya, tu guanyes.
Aquesta tarda, a partir de les 7...
Ja estem en marxa, un dia més, a la linterna de Cope Catalunya i Andorra.
L'Audiència de Barcelona considera que es van utilitzar dades amb finalitat.
Volen crear uns conflictes que la majoria de vegades no saben solucionar d'una forma correcta.
Doncs nosaltres estem arribant ja al final del programa d'avui.
La linterna de Cope Catalunya i Andorra, amb Carles García Pastor.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres ya te puedes operar las cataratas con láser. 900-842-848 o iott.net.
¿Sufre alguna dolencia o enfermedad que le impida trabajar? Somos especialistas en pensiones de invalidez desde hace más de 35 años. Toro Pujol estudia la viabilidad médico-jurídica de su caso sin coste alguno para usted. Toro Pujol, llame al 93-215-9702 o visítenos en abogadosinvalideces.com para concertar su primera visita gratuita en nuestro despacho junto a Paseo de Gracia.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
T'agrada el busseig? Tot el que necessites saber al Saló de la Immersió. Material i complements, agències de viatge, escoles i centres de busseig, piscina per fer batejos d'immersió, demostracions, rècords d'apnea. Del 24 al 26 de febrer a la Fira de Cornellà. Torna al Saló de la Immersió. Vine a gaudir de la festa del submarinisme. Més informació a salondelaimmersion.com. Fira de Cornellà. Ronda de Dalt, sortida 15.
El Calderón. Un altre examen pel Barça si vol guanyar la Lliga.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, Atlético de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Rubén Martín, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Petón, Radonic Antics. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Yeah. De 12:35, dos quarts i cinc minuts d'una, Herrera en Cope, Catalunya i Andorra, fins la una i després migdia Cope. D'aquí no res parlem amb els treballadors de la presó Model de Barcelona, que pel que sembla, finalment doncs, tancarà portes aquest estiu. Però abans, un tema que comentava la Montse, molt important, l'empresa Balai ha fet un comunicat i alerta del possible risc d'explosió d'algunes de les seves cuines de gas. Amb tota la calma i tranquil·litat que mereix aquest tema, la Montse t'ho explica.
Bueno, le decíamos antes, un riesgo de explosión, esa es la razón por la que BSH Electrodomésticos España, que es la propietaria de la marca Balai, Bosch y Siemens, ha lanzado ese aviso a los propietarios de unos modelos muy concretos de cocinas independientes de gas de esta marca por un fallo en una pieza que podría causar un escape y posterior explosión. Vamos a hablar con Irene de la Torre, que es la responsable comercial cooperativa de BSH Electrodomésticos España, que es la empresa que elabora estos electrodomésticos de Balai, Bosch y Siemens. Irene, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Montse.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Pues bien, nosotros en BSH Electrodomésticos es importante remarcar que monitorizamos de forma constante el buen funcionamiento de nuestros electrodomésticos y en una de las inspecciones de continuas de calidad pues se ha detectado que existe un posible fallo en un adaptador que llevan estas cocinas que se utiliza para la conexión de la cocina a la instalación de gas. Y entonces este fallo en alguna situación excepcional podría generar una fuga de gas, un escape.
Uh-huh. Vosotros estáis pidiendo, imagino, a los propietarios que revisen si su electrodoméstico está afectado o no, ¿no?
Efectivamente, hemos puesto en marcha un aviso de seguridad, recalcar que es para cocinas de gas independientes, no afecta a lo que son placas de gas que colocamos sobre la encimera. Estos son muebles enteros de placa con horno que se fabricaron entre agosto del año 2006 y octubre del 2011, ¿vale? Uh-huh. Y afecta fundamentalmente a cocinas de la marca Balai, perdón, aunque también a nivel nacional, aunque también se vendieron 35 unidades de Bosch y 11 unidades de Siemens, que aunque son pocas, pues también queremos localizar a sus propietarios.
Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? ¿Habéis puesto a disposición un número de teléfono? ¿Cómo funciona el tema?
Sí, efectivamente, todos los propietarios de este tipo de producto y de estas marcas que piensen que o que compraron el producto durante estas fechas pueden tienen a su disposición una página web que la nombro, si me permite,
¿y tanto?
Que es seguridaddecocinasdegas.es. Entonces, en esta web tienen toda la información de la campaña y además pueden incluir, tienen un formulario para incluir el número de modelo y el número de lote de su cocina, que pueden encontrar o bien en el interior del horno o en un cajoncito que lleva la cocina. Entonces colocan su código y la propia página web les va a decir si su aparato está afectado o no está afectado.
Uh-huh. Irene, imagino que la marca, sobre todo, advierte de que los usuarios corten el gas inmediatamente, ¿no?, y dejen de utilizar el aparato hasta que se haga esa reparación.
En el caso de que el electrodoméstico, después de la comprobación, resulte afectado, sí que recomendamos, simplemente por pura precaución, que bueno, pues que corten el suministro, ya que en un plazo de 24-48 horas, en nuestro servicio BSH al cliente, un técnico autorizado va a acudir a su domicilio y tras concertar una cita con él y le sustituirá esta pieza de conexión al gas y se reducirá a cero el posible riesgo.
Muy bien, estamos hablando, entonces, si no me salen mal los números, hablamos de unas 35 cocinas de la marca Bosch, unas 11 de la marca Siemens y unas 5.653 de la marca Balai, ¿no?
Exacto, exacto.
Muy bien, el número que habéis puesto a disposición gratuito para los afectados, el 900-555-060, ¿habéis empezado a recibir bastantes llamadas desde que habéis hecho público el anuncio?
Bueno, sí, efectivamente, el impacto que tiene, de eso se trata, ¿no? Nosotros hemos iniciado esta comunicación, que va a seguir activa durante varias semanas, y el objetivo que tiene esta iniciativa, este aviso, es el de conseguir que los propietarios que con total confianza, que uh-huh, se pongan en contacto con nosotros y así pues tratar de
fenomenal
resolver el problema.
Recordemos que se trata de esos modelos de cocina independiente que integran los fogones y el horno debajo, con y sin cajón, ¿no?
Exacto. Correcto.
Y si quieren algún tipo de información, pues en www.seguridaddecocinasdegas.es o 900-555-060. Vamos a intentar que, si algún oyente que está escuchando el programa ahora mismo, pues dispone de ese... electrodoméstico, pues sí, se ponga en contacto con vosotros, más que nada por seguridad. Nadie dice que pase nada, pero por seguridad, muchísimo mejor llamar. Irene de la Torre, gracias a vosotros por atender nuestra llamada y por ofrecer esa información a los oyentes que puedan tener ahora mismo ese electrodoméstico en su hogar. Gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya bien, adiós.
Hasta luego.
Tienes todo el año para ser tú mismo. Por unos días, con el Carnaval del Corte Inglés, conviértete en quien tú quieras.
Yo soy Elsa de Frozen.
Yo soy un superhéroe con superpoderes.
Y yo soy Darth Vader.
En el Corte Inglés tienes tu disfraz favorito desde 19,95 euros.
Con el maquillaje y los complementos que necesitas.
Vive el Carnaval con el Corte Inglés.
¿Quieres sentirte joven? Revidox ADN es el único producto que consigue proteger y reparar el ADN, actuando en el núcleo de la célula. Con una cápsula al día de Revidox ADN hará que no solo te sientas joven, sino que además lo seas. No pierdas el tiempo. Más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorio Sacta Pharma.
Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Ara sí, parlem de la presó model de Barcelona, la més antiga de Catalunya, que tancarà portes aquest estiu. D'aquí a dues setmanes deixaran d'ingressar interns. La notícia esperada des de fa molts anys ha estat confirmada pel Departament de Justícia de la Generalitat. A partir d'aquí, opinions de tota mena. Els familiars dels interns diuen que la decisió és precipitada i que s'ha fet sense avisar. Els treballadors de la presó han dit que el tancament de la model podria provocar massificació de la resta de presons catalanes, i els veïns de la zona de l'esquerra de l'Eixample doncs estan encantats del trasllat que esperaven des de feia 30 anys. Saludem el Xavier Martínez, que és el responsable d'UGT Presons a Catalunya. Xavier, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I són molts temes, moltes opinions, però en tot cas, deixa'm que et pregunti d'entrada, considereu que és precipitada la decisió del tancament?
És precipitada i irresponsable. Precipitada perquè, evidentment, la necessitat que hi hagi un centre de substitució a la zona franca és bàsica per mantenir el que considerem que és bàsic també amb el sistema penitenciari català, que és la seguretat dels centres, la seguretat dels interns i la seguretat dels propis treballadors. I el fet de que no hi hagi un centre de substitució implicarà una massificació que a curt, mig termini doncs, ens portarà a nivells de principis dels anys 2000.
Xavi, per què diu el Departament de Justícia que un cop fet el trasllat dels interns de la model encara disposarà Catalunya de 2.656 places lliures i vosaltres dieu que hi haurà massificació?
Pues perquè menteix. El govern menteix habitualment i el conseller doncs, és a l'altaveu, en aquest cas, el govern. Sí, menteix perquè posen en el mateix sac de llocs on es poden ubicar interns doncs, departaments on és impossible, és inviable doncs, ubicar-los, perquè es tracta de departaments de règim tancat, es tracta de departaments d'infermeria, es tracta de departaments d'ingressos, es tracta de departaments de psiquiatria i fins i tot es tracta de mòduls que estan destinats per tipologies molt concretes d'interns. Toxicomanies, es tracta de galeries i mòduls on s'ubiquen doncs, interns de determinats delictes, sí, que és necessari tenir una cura molt especial en la seva rehabilitació i reinserció i tractament, i de manera que això es impossibilitarà doncs, una ubicació coherent en el sistema de tots els interns i provocarà massificació. Provocarà massificació, tot i que el conseller digui que no serà així.
Xavier, perquè la proposta vostra des d'un primer moment ha estat primer construir la presó de la zona franca i després fem el trasllat, no?
Efectivament, és el més assenyat. el més assenyat no només pels drets dels treballadors, no, sinó el més assenyat tal com defensen els familiars, tal com dels interns, tal com defensen els propis interns del centre penitenciari, els interns preventius. Els interns preventius s'han adreçat a nosaltres, demanant-nos fins i tot la nostra ajuda per tal d'impedir que el govern, doncs, amb un atac electoralista i partidista, doncs, faci una acció que directament provocarà greus problemes en el sistema penitenciari català.
És a dir, que per entendre aquesta pressa que li ha entrat al govern català per fer el trajet de la Model, tu ho veus com purament electoral?
Evidentment, sempre es tracta de moviments electorals, sempre coincideixen en situacions i en moments electorals. Ho vam veure amb una foto que es va fer a l'alcalde Trias.
Exacte.
Quan
es
va pujar una excavadora fa uns anys, just abans d'unes eleccions. Doncs ara ens trobem amb un procés que ens ve a sobre i casualment tota la branca que està al capdavant del tancament del centre penitenciari, doncs, és d'un partit, doncs, que dona suport a una acció, doncs, política determinada. I sí, i tot va encaminat, evidentment, en clau electoral, i no en clau de manteniment d'un sistema, en clau de responsabilitat en relació al sistema penitenciari català, i en clau de reinserció, en clau de drets dels treballadors, amb les claus que realment els haurien de preocupar els gestors del Departament de Justícia.
Perquè, Xavier, no hem parlat dels treballadors, tu parlaves dels drets dels treballadors. Què passa amb els funcionaris que estan, dels treballadors de la presó Model? On van a parar si la tanquen al juny?
Evidentment, això és el que ells pretenen negociar amb nosaltres d'una manera express. Tenim la primera convocatòria d'aquestes seguides reunions que hem de mantenir aquest proper dijous, i pretenen que en pocs dies arribem a un acord per tal que ells puguin, de nou, d'una manera mediàtica i electoral, anunciar el proper dia 14 de març, doncs, que s'ha arribat a un acord amb els sindicats, cosa que ja avancem que és inviable, perquè aquesta situació és greu. Una situació greu requereix de molt, molt d'elevat i molta de negociació. I, evidentment, hores d'ara estem molt allunyats. Les pretensions del departament són antagòniques a les pretensions de la UGT en relació al trasllat d'aquests treballadors. De manera que, si estem en aquesta situació, difícilment en 5 minuts podrem arribar a un acord.
Xavier Martínez, responsable de UGT Presons a Catalunya. Moltíssimes gràcies, Xavier, que tingueu molta sort. Gràcies.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Migdia. Les notícies, els esports, els reportatges, la crònica, el comentari i l'actualitat amb els serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Migdia, de dilluns a divendres a partir d'un quart de tres a COPE Catalunya i Andorra.
Ahí vamos.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Herrera en COPE, que comença molt d'hora, a les 6 del matí, que ens ajuda tots plegats a aixecar-nos. Ja acaba a la 1, però després continua migdia COPE fins a les 3 de la tarda. No sé si sabeu què és un currículum ciego, un currículum sec. Doncs mira, és un currículum que no porta ni foto, ni el sexe de la persona que l'ha fet, ni el nom, ni els cognoms. Això és una prova pilot perquè per lluitar contra la discriminació laboral, Montse.
I així ens ho explica l'Eva Rimbau, que és la professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Encara sona poc, no?, això del currículum ciego. És un,
sí,
diguem-ne, una paraula que ha aparegut així com de cop, no?, les nostres vides.
Sí, sí, la veritat és que a Espanya no sona gens això del currículum sec, no s'ha escoltat. En altres països ja fa una miqueta més de temps, a França ja ho coneixen una miqueta més, en els Estats Units pot ser una miqueta més freqüent també. Però la veritat és que aquí ens sona molt, molt estrany.
Uh-huh. Encara,
sí.
És el futur, el currículum sec?
A veure, és possible, sí, que es vagi implementant cada vegada més. I la veritat és que té sentit. També és veritat que si és l'única mesura que apliquem per lluitar contra la discriminació en els processos de contractació,
sí,
ens quedarem molt curts, eh? Però bueno, pot ser una manera, sí, perquè ja hi ha molts estudis que demostren que han mostrat que la informació, pues, d'ètnia o d'edat o de gènere fins i tot afecta discriminatòriament a certs col·lectius, la informació que apareix en un currículum amb aquesta informació personal, que en veritat no diu res de les seves aptituds, els seus coneixements ni la experiència, i se sap que efectivament si en el mateix currículum hi va haver una prova molt coneguda que si posava Jennifer o posava John, sí, en el John se li atribuïen unes coses molt més positives i s'estava disposat a pagar-li molt més que en la Jennifer, no? I quan per la resta eren currículums exactament idèntics, no? I el mateix ha passat amb si posaves noms musulmans respecte a noms propis del país, aleshores, efectivament, té sentit el currículum sec? Sí, sí que té sentit. Uh-huh. La veritat és que té sentit. No és la panacea, però contribueix.
És una manera, imagino, bueno, la manera de quedar al descobert és si et truquen per fer aquesta entrevista personal, no?
Clar, efectivament, la cosa és que és simplement la primera passa. El currículum, en un procés de selecció, el currículum és la via per arribar a l'entrevista, i no és res més.
Òbviament.
D'acord? Aleshores, evidentment, si no arribes a l'entrevista, ja no hi tens res que fer. I és una manera, doncs, d'anivellar el terreny per arribar a l'entrevista. Però després, això et deia, no és la panacea, perquè després hi ha aquesta entrevista.
Uh-huh.
I efectivament, aquí poden aparèixer tots els biaixos i tots els estereotipos que has aconseguit evitar amb un currículum sec.
Home, recordem que Espanya és el sisè país, crec, de la Unió Europea amb la major bretxa salarial de gènere.
Exacte, per exemple. Aquí tenim molt camí per recórrer, i el currículum sec és una part relativament petita de tota la feina que s'ha de fer, que és una feina que s'ha de fer a nivell de les empreses, però també s'ha de fer a nivell social.
Escolta'm, hi ha alguna empresa o algú que ja hagi començat a enviar persones que hagin començat a enviar aquest currículum sec sense fotografia, sense sexe, sense nom i sense cognoms?
Jo no tinc informació d'empreses que ho estiguin fent servir així, tal com seria el cas pur, no?
Sí.
Del currículum sec, però sí que em consta, per exemple, que Adecco, el personal que treballen com a treballadors temporals, no?, que formen part de les bases de dades, sí que han canviat la manera de presentar la informació pels seus propis delegats, per la gent que després envia aquests col·laboradors temporals a les empreses client, que comencen per la informació de capacitats i aptituds i després aquesta informació personal, ja no en diu informació personal, sinó només informació de contacte, és a dir, ja no inclou dades que són estrictament personals, sinó que aquesta informació de contacte, que inclou el nom en aquest cas, quedaria pel final del currículum, amb la qual ja no és, com a mínim, deixem aquesta part que de seguida ens fa prejutjar un currículum, la deixem pel final, quan ja ens hem estat formant una opinió, no?, sobre les competències que aquesta persona realment té. No?
Com ha anat canviant, el tema del currículum, Eva? Perquè me'n recordo que els que fèiem nosaltres, bueno, jo no sé l'edat que tens, però me'n recordo que era, ficàvem allà de tot, després ens han dit no, has de posar fotografia, que se't vegi bé, després no, has de ficar l'últim que has fet. Ha anat canviant molt la cosa,
Sí, sí.
Fins i tot hi ha gent o empreses que fan currículums, no?, que diuen, s'ha de fer així o així.
Sí, home, ja s'ha professionalitzat molt el tema, però és que ara el pròxim ja, i fixa't que aquí contradiria totalment el que hem dit del currículum sec, i el currículum per vídeo, també. I els currículums més creatius, més de demostrar el que ets capaç de fer, i no pas un document full, no?, o dues planes que són totalment estàndard, sinó que s'estan evolucionant a coses molt més innovadores, també.
Encara hi ha molta gent que pensa, Eva, que això del currículum no va enlloc i el que funciona és el boca orella, això.
A veure, en percentatge això és així, i això té els seus pros i els seus contres. Normalment, i els contres són sobretot en temes precisament de la discriminació. Per què? Perquè quan una empresa fa servir el boca-orella per trobar nous candidats, no?, per les seves vacants, el que està fent és reproduir la seva estructura actual.
Cert.
Perquè clar, el boca-orella ve de la gent que ja treballa a dintre.
Uh-huh.
Per tant, els que entraran formen part de la xarxa d'aquesta gent, que són probablement molt semblants a ells. I per tant, ens mantenim exactament amb la mateixa estructura. Aleshores, si volem diversitat, això és absolutament insuficient.
Clar. Eva Rimbau, professora d'Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres i de parlar d'aquest concepte que ja ens acompanyarà segurament, i cada cop més habitual, aquesta paraula de currículums secs. Eva, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, adéu-siau.
Adéu, bon dia.
Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
aquí estem a COPE Catalunya i Andorra. La ràdio és voz y oído, ¿no? Si no tenéis bien el oído, malament, ¿no? No escucharéis bien el programa. Seguramente en alguna ocasión os ha sucedido, os ha pasado, de que oís lo que te están contando en las conversaciones, lo oyes, pero no lo acabas de entender. Entonces la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues yo no te lo voy a contestar, porque no es mi especialidad, pero sí la de Pera Salesa, que es el director del Instituto Auditivo Salesa. Pera, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo creo que hay que explicarlo eso, ¿no? Porque tú oyes voces, pero no acabas de entender bien aquello que se está diciendo en la conversación. ¿Por qué pasa eso?
Sí, porque hay que distinguir lo que es la intensidad del sonido de la inteligibilidad de la palabra. ¿A qué es debido? Pues la inteligibilidad de la palabra nos permite entender los fonemas, entender los componentes del mensaje audible, y eso, para que se produzca en una normal, o sea, que nuestro cerebro pueda entender bien, debemos tener perfectamente el sistema del oído auditivo y del oído interno. Uh-huh. ¿Qué pasa? Pues que a medida que nos hacemos mayores, nuestro sistema auditivo va envejeciendo y las células ciliadas del oído interno van muriéndose, no se van regenerando. De momento no hay ningún sistema, está en estudio todavía, pero no hay ningún sistema que permita regenerar esas células. Entonces, claro, cada sonido debe ser reproducido y amplificado por algunas de estas células, y entonces cuando ese fenómeno no se produce correctamente es cuando no entendemos bien los formantes del habla. Uh-huh. Y es cuando no entendemos.
Y entonces hay que instalar de por medio un audífono.
Exactamente, porque el audífono nos permite corregir esa deficiencia auditiva amplificando los sonidos que no oímos bien y que necesitamos enfatizar.
El audífono se adapta, lo adaptáis desde Salesa, lo adaptáis a cada necesidad.
Por supuesto,
personal,
exactamente.
¿No?
Hay que hacer un estudio previo de la audición de cada paciente, en el cual hay que ver y estudiar cuál es su problemática desde el punto de vista audiológico y desde su punto de vista de comunicación. Lo que se hace es seleccionar el audífono a medida para que el paciente pueda entender mejor las palabras. Puede entender mejor en oído, en situaciones de ruido, en situaciones donde hay dificultad de comprensión del mensaje, y en definitiva no entienda más que lo que interesa, que es las palabras y la conversación.
Pero en estos momentos en el Instituto Auditivo Salesa, lo último en tecnología y audición que estéis aplicando, ¿cómo se llama?
Bueno, ahora estamos trabajando con un moderno dispositivo, que es el sistema de tecnología Brain Hearing, que es fabricado por la compañía danesa Oticon, que combina cuatro características audiológicas que trabajan conjuntamente, que son, en primer lugar, el sonido, localizar mejor el sonido espacial, después la tecnología SpeechGuard, que permite entender el habla a pesar de los ruidos de ambiente, como he dicho, y poder ser capaces de seguir una conversación y cambiar el centro de atención cuando es necesario, ¿no? Otra ayuda importante es el sistema Yomatic, que nos permite reconocer y separar mejor los sonidos, enfocando lo que nos interesa entender y oír. Son dispositivos, son algoritmos muy modernos y avanzados, que hoy en día pues tenemos en una ventaja respecto a otras fabricantes que hay en el mercado.
Tecnología, la tecnología nos envuelve, es decir, la tecnología la vamos a llevar ya en el oído con esos aparatos que nos contabas, pero claro, vamos a ver, telefonía móvil, ¿es posible conectarse con la telefonía móvil?
Sí, por supuesto. Hoy en día todos los audífonos pues de alta tecnología permiten conectarse con todo tipo de dispositivos Bluetooth y permiten oír directamente a través del audífono las llamadas entrantes de teléfono, dispositivos de comunicación, iPads, etcétera.
Todo, absolutamente sí. Todo. Bueno, y el Instituto Auditivo Salesa está en Pau Claris 98, pero estáis ampliando, estáis abriendo nuevos centros. Tengo aquí anotado que el próximo que ya mismo se abre en General Mitre 134, General Mitre con Muntarel. ¿Qué ofrecéis? ¿Qué vais a ofrecer?
Bien, en este nuevo centro que hemos creado pues de nueva creación totalmente, es un centro donde vamos a disponer de la más moderna tecnología audiológica. Es un centro muy amplio, muy cómodo para los pacientes, donde vamos a poder adaptar con la máxima precisión y tecnología los audífonos actuales. Creo que vamos a poder ofrecer un servicio a la zona de Sarrià, Sant Gervasi, Bonanova, Les Corts, etcétera, y creo que realmente vamos a poder proyectar mejor nuestros servicios en la ciudad de Barcelona.
Bueno, pues ya lo sabéis, os repito, el Instituto Auditivo Salesa están de siempre en Pau Claris 98, y ahora también los tenéis a vuestra disposición posición en General Mitre.
San Gervasi,
134, General Mitre, Muntaner. ¿Queréis un teléfono para información? Te lo doy ahora mismo. 93-317-3570. Pérez Salesa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Ya hemos afinado bien el oído con el doctor Salesa. Por cierto, hablando de afinar el oído, de nada, vamos a escuchar en un ratito a los siguientes que marcan el 678-094816. És el telèfon del nostre WhatsApp d'àudio. I avui estem preguntant què li semblen els carrers. Estan nets els de la ciutat? Està brut, molt brut, o està net? O està aquelles paraules que no es poden dir per antena perquè sona malament? Doncs ens ho explica. 678-094816. Mensajes de àudio. Està ara...
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El conductor del camión de butano detenido en Barcelona es de nacionalidad sueca y tiene antecedentes psiquiátricos. La policía está investigando el suceso que, como venimos contando, se ha producido en una de las entradas a la ronda litoral, una de las rondas de circunvalación de Barcelona. Allí en ese punto hay un periodista de la cadena COPE, Isaac Posadas.
Efectivamente, ha entrado en contradirección y a gran velocidad por la salida 22 de la ronda litoral, una ronda que ya empieza a descongestionarse. El camión, eso sí, aquí sigue. Agentes de la Guardia Urbana y un butanero están ahora mismo cambiando las bombonas de un camión a otro, el del accidente. De hecho, se pueden observar con detalle 3 tiros en la luna delantera y algún desperfecto en el chasis delantero. Desde la estación de Francia hasta aquí habrá unos 500 metros que habría hecho en contradirección hasta llegar, como decíamos, aquí a esta salida 22. El detenido, como decíais, sueco, habría sido identificado como Joachim Robin Berggren. No está herido y, como decías, tendría antecedentes psiquiátricos. De hecho, habría sido trasladado para someterse a un reconocimiento médico. A partir de la 1:30, los Mossos darán más información al respecto.
Por lo demás, los partidos nacionalistas en el Congreso desmienten que existan conversaciones secretas entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña. Acusan además a Mariano Rajoy de utilizar el diálogo solo como arma de propaganda. Vamos ya hasta la Cámara Baja, Álvaro Echeverría.
Una reunión que nunca ha existido, según los portavoces del PDeCAT y de Esquerra, Francesc Homs y Joan Tardà.
Ni me consta, ni me imagino conversaciones secretas entre la Generalitat y el Gobierno de España.
No me consta y estoy convencido que ello no ha ocurrido. De hecho, ustedes saben que ahora estamos instalados en la operación Zanahoria.
La operación Zanahoria, que para Tardà consiste en ofrecer a la Generalitat infraestructuras, entre otras cosas, creyendo estúpidamente, en palabras de Tardà, que así se abandonaría el referéndum, algo que ya avisa que no ocurrirá.
Y España sigue siendo el principal receptor de fondos del BEI, del Banco Europeo de Inversiones. Joaquín Bizmanos.
El año pasado el BEI financió en total 112 proyectos en España por valor de 11.540 millones de euros, casi el 70%. Por ciento de ese dinero se destinó a pymes, según ha contado a COPE su vicepresidente Román Escolano.
Un año más es la financiación a la pyme el que se consolida como la gran aportación financiera de nuestro banco a España.
España también ha sido uno de los principales beneficiados del plan Juncker, del plan de inversiones para Europa.
Más de 1 millón de niños están en riesgo de morir de hambre en Sudán del Sur. Casi 300.000 sufren desnutrición severa. Es una de las situaciones de hambruna más graves, según la ONU. Carmen Lavallén.
Más del 40% de la población de Sudán del Sur necesita ayuda alimentaria urgente. En total, casi 5 millones de personas solo en ese país. En el Cuerno de África están en peligro de muerte 1.400.000 niños en Nigeria, Somalia o Yemen. Son la población más vulnerable. Lorena Cobas es responsable de emergencias de UNICEF, Comité Español.
No se muere de la desnutrición, pero tu cuerpo no tiene capacidad para afrontar cualquier enfermedad que te pueda surgir, como un simple catarro o una simple diarrea.
Es posible, aseguran, evitar nuevas muertes mediante la apertura de corredores humanitarios en las zonas de guerra y con el envío de ayuda urgente como mínimo. Y solo para Sudán se precisan 1.600 millones de euros.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Hola, José Luis Restán.
Hola, ¿cómo estás, José Luis?
Bueno, hoy creo que en El Espejo vais a dar una versión práctica real de ese refrán de hablando se entiende la gente, ¿no? Bueno, por lo menos en Estados Unidos pasa.
Pues esperemos que aquí también. Bueno, cualquier momento
es bueno para anunciar a Cristo? Y, por ejemplo, una multitudinaria marcha de feministas radicales contra el nuevo presidente Donald Trump es el caso. Es lo que hicieron los dominicos que tienen un convento en una calle de Washington por la que discurría esta marcha que vimos todos, en la que muchas de las mujeres portaban pancartas abortistas y contra la iglesia. Bueno, pues en medio de una cierta desazón, algunos frailes decidieron entablar conversación con estas mujeres que necesitaban hacer su necesidad y pidieron permiso para entrar en el convento. Durante un par de horas hablaron sobre el aborto, la dignidad de la mujer, los derechos de los trabajadores y también les inquirieron sobre la vida religiosa que llevaban y sus razones. Entonces algunas empezaron a pasar una gorra y recogieron varios cientos de dólares para el convento. Esta experiencia demuestra, como decías, que es posible hablar con los que parecen más distantes si se superan los prejuicios, y también demuestra que la fuerza del evangelio puede llegar muy lejos. Lo contamos luego.
De verdad que me parece una historia magnífica.
Y hay más cosas que
hay,
no
más
te contamos.
Todavía. Sí, bueno, sí. bueno, claro, algo de suspense tienes que dejar para la una y media, que sea el momento para el espejo en el mediodía. Gracias, resta José Luis. Hola, Corochano José Luis.
¿Qué tal, José Luis?
Bueno, creo que el Atlético espera ya en Alemania a que llegue Lucas Hernández, que ha terminado ya de declarar, ¿o no?
Bueno, vamos a ver los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid. Está convocado por Simeone el defensa francés Lucas Hernández, que está todavía en Madrid declarando en un juicio desde ese juzgado de lo penal de Madrid, informa Belén Collado.
Pues acaba ahora mismo de salir Lucas Hernández de estos juzgados. El caso queda ya visto para sentencia después de hora y media que ha durado la vista. Han declarado como testigos una pareja de la policía local de Las Rozas y otra de la Guardia Civil, que atendieron a la ahora ya expareja el día de los hechos, el día de 3 de febrero, además de dos médicos. Y ahora el caso, como digo, vuelve a quedar visto para sentencia. Vuelve a considerarse, según fuentes judiciales, pasa a ser otra vez de caso de violencia de género, y la fiscalía sigue pidiendo lo mismo para las dos partes: 7 meses de prisión para Lucas Hernández y 6 para su expareja.
Lucas Hernández va a coger ahora un avión con destino a Leverkusen para jugar esta noche. Lucas Hernández o Jiménez o Blau Moya y Gameiro o Fernando Torres son algunas de las dudas en el equipo rojiblanco. El partido es a las 9:45. Se juega hoy otro de esta competición de la Liga de Campeones. Es el Manchester City Mónaco. Lo contamos a partir de las 8:15 en el tiempo de juego.
Pues pendientes de escucharos estaremos, claro que sí. Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:06 y ahora todavía queda mucho mediodía por contar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I què tal si tu expliquem aquest migdia que queda per explicar des de Catalunya a la 1:06:30? Mira, d'aquí no res. Primer arribarà l'actualitat meteorològica, després l'última hora esportiva i després parlarem d'una campanya de neteja de l'Ajuntament de Barcelona. O millor dit, l'Ajuntament de Barcelona ha posat al carrer un centenar d'educadors per intentar saber la impressió que tenen els comerciants, els ciutadans i els veïns sobre la neteja que té o li falta a la ciutat de Barcelona. Parlarem d'aquest tema i també recordarem que avui és el Dia Mundial del Guia Turístic. Els guies que estan lluitant contra la mala imatge que deixa el turisme massiu a la ciutat de Barcelona. Per ara he escoltat una rialla de fons i vol dir que el senyor Lozada acaba d'entrar. Amb bon humor, com sempre. Com està el temps? Ha canviat en mitja hora? S'ha canviat o no mitja hora?
S'ha d'anar pel món amb bon humor, si no...
Malament.
Juro que estan les coses.
Rai.
No ha canviat la cosa respecte a ahir, no ha canviat. És un dia, doncs, de temps estable arreu de Catalunya, cel serè, temperatures en ascens, quasi un dia primaveral, podíem dir. 16 graus a Barcelona, Tarragona i Girona, 9 a Lleida, 6 a Andorra la Vella. El transport públic ha problema hores d'ara, xarxa viària, 2 punts encara conflictius, precaució de seu de circular per la ronda de litoral, està tallada a la sortida 22, hi ha un camió amb bombones de gas butà aturat allà per la policia. Després d'una persecució policial d'aquest matí, s'ha detingut el personatge que volia entrar a la ronda de litoral per aquesta sortida, per la 22, amb aquest cotxe, amb aquest vehicle carregat de bombones de gas butà en contradirecció. S'ha pogut detenir, està a la garjola i veurem què passa. És un ciutadà suec amb antecedents psiquiàtrics. I hi ha un altre problema a l'autopista P7, ha volcat un camió aquest matí amb vigues, direcció Girona, 2 carrils tallats, també molta precaució s'ha donat per aquest punt de la xarxa viària catalana.
Gràcies. I res més. Gràcies, Carles, a les 2:20 l'informatiu migdia, amb moltes notícies coses. A banda d'aquest camió que conduïa aquest ciutadà suec en direcció contrària per les rondes. Gràcies. Ara saludem al senyor Gil, José Luis Gil, les preguntes ja estan preparades.
Les preguntes estan preparades i estan pujades a les xarxes socials, tant a Facebook com a Twitter, perquè digueu la vostra opinió, que també hi teniu dret. Recordem, facebook.com/esportscopecatalunya o en Twitter, on som @esportscope. Gairebé com és habitual, dues preguntes, una en clau blaugrana, una en clau blanc i blau, amb entradetes, amb entradetes. Per exemple, una entradeta doble pel Barça Sporting del dimecres de la setmana vinent.
Això no és una entradeta, això és una entradeta.
Una entradeta doble, Doncs miri, entreu a les xarxes. Quina interpretació feu de les paraules de Gerard Piqué, de les paraules de president Piqué, el que va dir ahir?
Està molt clar, eh?
Bueno, escolti, quina interpretació feu? Les interpretacions a vegades són lliures. En clau blanc i blava, una entradeta doble per l'Espanyol Osasuna d'aquest diumenge a les 12. Vale, sí, és Osasuna, és a la cua de la classificació, possiblement no seria el partit més atractiu. Venim de dues derrotes consecutives. Bueno, escolti, l'equip us necessita. Us motiva anar diumenge a Cornellà a veure aquest Espanyol Osasuna? Aquestes són les preguntes del dia. Puc fer una pinzelladeta poliesportiva?
Sí. Pinte.
Doncs miri, parlem d'hoquei patins, perquè des de dijous tenim Alcobendas fase final de la Copa del Rei amb 8 equips, 6 d'ells catalans. Tenim prellista de la selecció espanyola d'atletisme de cara a l'Europeu de Belgrat amb 6 atletes catalans, entre d'ells la banyolina Esther Guerrero, la reina del 800, o el flamant campió d'Espanya dels 1500 en pista coberta, Marc Alcalá. I escolti, el que és la vida. Temps era temps que hi havia un jugador de bàsquet que es deia Gustavo Ayón, mexicà, que jugava molt bé a Fuenlabrada. Va anar a la NBA i quan estava a la NBA el Barça es va quedar els seus drets a Europa. Ayón va tornar de la NBA i el Barça va deixar escapar Gustavo Ayón, que va acabar signant pel Real Madrid i sent un dels components d'aquest Madrid que està marcant una època al bàsquet estatal. Gustavo Ayón parlarà pel Showtime, el capítol d'aquesta setmana del temàtic de bàsquet a cope.es. Ens sentirem un avenç de les paraules del mexicà avui a Esports Cope en plena cistellera.
Molt bé, abans de les dues torres, senyor Gil, però deixi'm que li faci una pregunta i una recomanació. Li agrada el món de la immersió, del submarinisme?
Sí.
Doncs miri, té l'oportunitat aquest cap de setmana d'anar a la Fira de Cornellà, on torna el Saló de la Immersió.
Escolti, fantàstic. No res del camp de l'Espanyol. Fantàstic.
Efectivament. Doncs mira, teniu material, complements, agències de viatge, escoles, centres de busseig, piscina per fer batejos d'immersió, que no estaria malament, demostracions, etc. Recordeu, del 24 al 26, a la Fira de Cornellà, Ronda de Dalt, sortida 15. Per cert, tenim alguna entrada pel Saló de la Immersió? Podeu trucar ara mateix al 940-20-30. 32, adeu, Gil.
32, adeu. No? Acaba el 32 el número, o no?
Sí, sí,
vale.
940-20-32.
Vale. Estigui pendent perquè adeu. Zidane ha començat la roda de premsa fa escassos minuts.
Entrenador!
Ha començat fa pocs minuts la roda de premsa. Segur que després el Gil ens donarà puntual informació.
Montse, com està Twitter?
Bueno, el Twitter és un dels temes comentats, òbviament, el que ha passat avui a Barcelona, a les rondes, aquest home amb aquest camió ple de bombolles de butà, que ha entrat per una entrada que no havia d'entrar, en direcció contrària, i l'han agafat, òbviament, la policia, i hem de parlar que és una persona que té problemes psiquiàtrics i que ara mateix està en observació i estan parlant i sabent exactament què és el que ha passat. A banda d'aquest tema, hem de dir que avui hem de parlar de l'actriu Maria Galiana. Ha estat escollida filla predilecta d'Andalusia 2017, així que enhorabona a aquesta gran actriu. També s'està parlant de Nina Simone, la llegenda del jazz, 84 anys, i avui també es parla d'Andy Warhol, 30 anys des de la mort d'Andy Warhol.
L'home que va convertir una sopa, una llauna de sopa, en una obra d'art,
No, aquell bote rojo.
No l'oblidem,
Bueno, i atenció, perquè d'aquí a un moment el que escoltareu és els missatges dels oïdors a través de les notes d'àudio. El telèfon és el 678-09-48-16, 678-09-48-16. Avui estem preguntant si penseu que la vostra ciutat està límpia, sucia, muy sucia, superlimpia, requete limpia, o esa palabra que no quieres decir por antena. Bueno, pues 678-09-48-16, notes d'àudio, notes de veu, a través del WhatsApp, notes d'àudio. I ara, en re, en parlem d'aquesta brutícia amb les persones que s'encarregaran de fer-ho pels carrers per anar a informar que el que han de fer, allò de no tirar usted el papel a la papel, no tirar el suelo, tirar la papelera, etc. Parlem d'això i d'altres històries.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
God knows.
Aquí seguim a COPE Catalunya i Andorra. Atenció a la campanya que ha iniciat l'Ajuntament de Barcelona. És una campanya de sensibilització ciutadana. Per què? Doncs mireu, per millorar la neteja dels carrers i les places de la ciutat. Però l'Ajuntament el que vol és implicar tothom, veïns, veïnes i comerços. I el que ha fet, doncs, ha posat a treballar per tota la ciutat i estaran, Déu-n'hi-do, estaran tot aquest any, doncs, un centenar d'informadors. Per cert, si parlem de neteja, hem trobat una enquesta que va fer un diari barceloní, va fer unes 2.700 preguntes, enquestes, va ser a l'abril de l'any passat. La pregunta era molt senzilla, era: consideres que Barcelona és una ciutat que està neta? I un 18% va dir que sí i un 81% va dir que no. Òbviament l'Ajuntament de Barcelona tindrà les seves enquestes. Saludem el comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament, el Frederic Ximeno. Frederic, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. És la primera vegada que l'Ajuntament de Barcelona crec que enceta una campanya com aquesta, no?
Sí, la idea és que per la millora de la neteja de la ciutat necessitem dos aspectes. Per una banda, la millora contínua dels serveis municipals, però per l'altra també, doncs, la corresponsabilització amb els veïns i veïnes i comerciants, no? I per tant, encetem aquesta campanya de proximitat i de complicitat i de treball permanent en els carrers i a les botigues amb aquests semiformadors repartits per tota la ciutat,
sí,
amb aquest doble objectiu. Per una banda, doncs, suggerir, plantejar bones pràctiques, donar informació de com funcionen els sistemes de recollida, com funcionen les papereres, com d'un bon ús de l'espai públic en termes de neteja,
sí,
però per una altra banda, tots aquests informadors, cada una de les accions que fan ens les aportaran a través d'una aplicació,
uh-huh,
i per tant això també ens servirà per conèixer millor molts d'aquests comportaments i per tant per millorar els serveis municipals.
I òbviament, vull dir, els informadors, vull dir, parlaran amb els veïns, parlaran amb els comerciants, i la percepció que tingui el ciutadà de Barcelona, el veí de Barcelona, de la neteja de la seva ciutat, li diran a aquest informador i després això va parar a vosaltres, no?, per millorar la situació, no?
Sí, bé, a la percepció, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració quinzenal,
uh-huh,
de la percepció de l'estat de la ciutat i, per tant, evidentment, la informació que tenim no coincideix amb la valoració que comentaves en l'inici de la conversa.
És una enquesta que va fer a l'abril del 2016, diré tot, la va fer la diari La Vanguardia, el que passa, sí, que, clar, són 2.000 persones, jo no sé si en quins moments es va fer, etc, etc, no?
Aquí fem, l'Ajuntament fa una valoració quinzenal de l'estat de,
sí,
la neteja i de la percepció,
sí,
i per tant, en tot cas, el que sí que coincidim és que ha d'estar més neta Barcelona, això,
sí,
coincidim completament,
uh-huh,
i per tant aquesta és la idea, i sí, també la percepció, però sobretot el que ens informaran i ens ajudarà a millorar el servei per part dels informadors és comportaments que són habituals, diguem-ne, propostes de millora que plantegen els comerços en termes d'horaris, en termes d'ubicació d'espais, és a dir, aquesta doble direcció.
Uh-huh.
De vegades, punts especialment difícils o que no estan bé en termes, sí, de neteja, ho són, perquè hi podem resoldre o millorar els serveis municipals, canviant horaris, canviant rutes, canviant serveis, però per una altra banda també hi ha comportaments, deixa'm dir-ne, inadequats, diguem-ne, no? Persones que no tenen en compte els horaris, que no saben com funciona, no? Per això aquest grup d'informadors hem incorporat persones que parlin diverses llengües,
uh-huh,
i que, per tant, puguin tenir aquesta perspectiva de proximitat amb veïns, amb comerciants i amb turistes, també.
Sí.
Un turista pot no saber exactament quins són els mecanismes de recollida selectiva del barri que visita o que, uh-huh, on està, no? Per tant, en aquest sentit, també forcem aquesta idea intenció de proximitat, i per tant tenim informadors que parlen urdu, que parlen xinès, que parlen francès, alemany, no? I això està també un pensem que és una de les dels punts forts també d'aquesta campanya d'informadors.
Perquè, Frederic, jo m'imagino que gestionar una ciutat com Barcelona, si parlem de neteja en concret, una ciutat que rep milions i milions de persones de turistes, no ha de ser gens fàcil, no? Vull dir, és un tema, vull dir, la infraestructura que heu de tenir muntada ha de ser molt, molt àmplia, molt, molt complicada, no?
No, el servei el fan diàriament, bueno, el conjunt de serveis són 9.000 persones, i per tant, sí, evidentment és complex, i amb la neteja de la ciutat no pots estar mai satisfet, diguem-ne, claro. sempre hi ha... No?
És que sempre s'ha parlat d'aquest tema. Sempre
de millora contínua, no?
Exacte.
És a dir, no pots estar mai satisfet perquè no està mai prou... has de millorar permanentment, no? I en aquest sentit, però en els dos sentits, és a dir, en la millora de l'ús de l'espai públic per part de la ciutadania i, evidentment, en la millora permanent del servei. Aquest servei es millora permanentment, s'avalua permanentment, es rectifica permanentment, perquè, bé, doncs... És una qüestió complexa, com dius,
sí, sí.
Però que és una exigència primera, és la primera exigència que tenim a l'Ajuntament.
Uh-huh. El tema de... Una cosa són els veïns i veïnes, i un altre tema són els comerços, no? El comerç, m'imagino que la majoria compleix amb la normativa que l'exigeix l'Ajuntament a l'hora de liquidar les seves deixalles, però, vull dir, encara m'imagino que alguns no compliran, no faran el que han de fer, dic jo, per dir-ho d'alguna manera, no?
Els comerços tenen un circuit específic, que sí. Majoritàriament un circuit específic de recollida,
sí.
Però sí que és cert que en termes d'horaris, en termes de dies en què es recullen les diferents fraccions, ningú no és perfecte per entendre-ho, i per tant pensem que aquests informadors doncs poden treballar amb el petit comerç de barri per donar-li informació i explicar-li i fer-li notar quan ho fa bé, les bones pràctiques, i fer-li notar i corregir males pràctiques, i aquest serà també informació que rebrem i que treballarem.
En cap cas estem parlant de sancions, no? Vull dir, estem parlant d'informació, de diàleg i no de sancions, no? Que quedi clar, no?
Quedi clar, o sigui, aquest sí, grup sí. d'informadors que durant aquest any estaran treballant, la seva funció és suggerir, informar i fer notar, diguem-ne, les males praxis, sí. i donar alternatives i explicar com es pot doncs, millorar la convivència a l'espai públic. És informatiu. Sí que és cert que tota aquesta informació que rebrem, doncs, per una part doncs ens permet això que us deia de millorar contínuament el servei, però per l'altra potser també podem detectar determinades praxis de determinades persones que realment valgui la pena, diguem-ne, que no hi hagi més remei que actuar amb més intensitat, perquè no és descartable, no? Ara, això no és la feina que faran aquests informadors. Aquests informadors estan per estar al costat dels veïns, per explicar, per parlar, per detectar, per recollir percepcions i per suggerir canvis.
I no ens oblidem el que deies, Frederic, al principi, 9.000 persones estan pendents cada dia de la neteja de la ciutat de Barcelona. Vull dir, des d'aquí, desitjar-los sort i força, perquè és molt gran Barcelona i molt complicada, i bona feina que fan cada dia.
I tant que sí.
Frederic Ximeno, moltes gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Comissionat d'Ecologia de l'Ajuntament de Barcelona, hem parlat una miqueta d'aquesta campanya de neteja de carrers i places de la ciutat, encetada aquest mes per al Consistori barceloní.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, doncs ja hem conegut si la ciutat de Barcelona està neta, bruta o no. Sabíeu que teniu l'oportunitat de trucar i dir la vostra a través del WhatsApp d'àudio del programa. Bueno, ara estic veient aquí el nostre company d'Hipoteca Positiva. Nosaltres ja diem... Viene el chico d'Hipoteca Positiva, Gregori. Ja això t'ha quedat, eh?
Sí, ja m'ho he batejat.
Ja t'ha batejat. Bueno, veig que portes un llibre. No serà pas d'IRPH ni res, no?
No, però ara és el gran tema.
Sí?
El tema ara és l'IRPH, doncs... Molta gent ens està trucant perquè tenen un profund desconeixement. I l'IRPH és graciós perquè si la clàusula sol és abusiva perquè acostuma a fixar un sol d'un 3%, l'IRPH moltes entitats està en un 4%. i també és un índex que és totalment abusiu perquè ja no es publica des del 2013.
I com saber si és abusiu o no? Perquè clar, tu em dius que un 4 és molt, però clar, els que no en tenim absolutament de res, què haig de fer cada dia? On ho miro, això?
És molt senzill. El que et passa a tu, li passa a tothom, i és molt senzill. El primer que hem de fer tots hem d'agafar el rebut de la hipoteca.
Sí.
I en el rebut de la hipoteca posa el tipus d'interès que pagues. Doncs, generalment, el tipus d'interès s'agafa un índex de referència i s'afegeix un percentatge, per exemple. Euribor més 0,75.
Sí.
Si l'Euribor actualment està al menys 0,07, doncs t'ha de sortir un tipus d'interès inferior a un 1, segur. Si estàs pagant més d'un 2, 2,8, etc., és que alguna cosa passa. Llavors és tan senzill com que la gent ens truqui o ens enviï un mail... i nosaltres li fem una... Nosaltres l'assessorament previ és totalment gratuït i sense compromís. Perquè a vegades ens ve gent que els hi passa això, que l'hipoteca està bé. O sigui, és tan senzill com que qui tingui dubtes, que ens truqui i li mirem quina... si l'hipoteca té alguna clàusula abusiva o no.
Quan trigueu a hipotecapositiva.com en dir-me, escolta, Montse o Pepito o Maripili, això es resol ràpidament.
Sí. El pronòstic de l'enfermetat, si per dir-ho, és immediat. Nosaltres en qüestió de... en menys d'una setmana, en menys de 2 o 3 dies, saps si la teva hipoteca té o no té clàusules abusives. I si les té, llavors el que nosaltres fem és fem un pla d'atac. Escolti, pot anar per aquesta via o pot anar per aquesta altra via. Ja està.
Segurament que molta gent que va demanar informació o trucar al 902 10 13 25 has de trobar amb problemes com aquests i d'altres que també tracteu vosaltres Hipoteca Positiva, no? Sí. Perquè arrel d'això han sortit com flors molts problemes relacionats amb els bancs.
Sí, nosaltres només treballem temes bancaris. El que sí que hi ha diversos temes que la gent ara, arrel de la clàusula sol, s'estan donant compte. Per exemple, les hipoteques multidivises. Són també les hipoteques referenciades a iens o a francs suïssos. En molts casos és un producte totalment tòxic i a més la gent no ho sap, però té dret a que li canviïn l'hipoteca a euros i a Euribor.
Escolta'm, se s'ha esgotat el temps perquè ja hem d'anar directament. Però recordeu, 902 10 13 25, 902 10 13 25, hipotecapositiva.com. Gregori, que és advocat financer, Gregori Ferrer, ens ha visitat avui. Gregori, fins la propera, quan vulguis, això és casa teva.
Moltes gràcies.
Ara passes el llibre, de què parlem. Vinga, ara tornem aquí, a Red & Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cope Catalunya i Andorra.
En Petronieve sabemos que el viernes es tu día favorito, el nuestro también. Por eso te ofrecemos el mejor precio garantizado en carburante en nuestras estaciones este viernes. ¡Feliz Petroviernes! Petronieves, 25 años creciendo juntos. Más info en petronieves.com.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. Que
escuchen La Linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las calzutadas más auténticas en Barcelona están en Nuevo Valentinos. Cervecería gastronómica restaurant en Ronda San Pere 12 junto al Corte Inglés. Menús especiales de calzutadas para particulares y grupos, con salón espacioso y todo lo que necesites para que tu calzutada sea un placer. Además, todo elaborado con productos auténticos de primera calidad. Nuevo Valentinos, cervecería gastronómica restaurant en Ronda San Pere 12 junto al Corte Inglés. Disfrutarás de tus calzutadas. ValentinosBCN.com.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo! En el
es más móvil y redes sociales. COPE es más.
Estar informado.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Dos quarts d'una, això és migdia, COPE Catalunya i Andorra. Tenim preparades històries poc pròximes per explicar-te avui, per si no ho sabies. Avui és el Dia Mundial del Guia Turístic i nosaltres volem parlar de la seva feina i de la seva lluita per aconseguir, almenys aquí a Barcelona, aconseguir que el turisme de masses doncs no estigui tan mal vist. Parlarem amb ell i de la seva professió, d'aquí no res. Després arribarà l'última hora esportiva amb el senyor Gil i més històries al teu migdia de ràdio COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Joan Coll, vicepresident de l'Associació de Guies de Catalunya, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolti'm, m'encanta aquesta feina vostra, eh?
És una feina, val a dir, molt agraïda, molt reconfortant.
I tant que sí.
I molt vocacional, també. Els que ens dediquem normalment venim d'un interès, d'un sentir-nos-hi molt a gust.
Com es celebra un dia com aquest, el Dia Mundial del Guia?
El Dia Mundial del Guia es celebra perquè data com avui del 1885, atenció que estem parlant d'una data ja llunyana,
sí.
Doncs es va constituir una Federació Mundial d'Associacions de Guies de Turisme i nosaltres la celebració que fem, i no només aquí, sinó molts llocs on consta del món, és una celebració per posar en valor justament la professió.
Uh-huh. Hem d'anar, o hem de reivindicar, imagino que em diràs que sí, Joan, un turisme més responsable, de qualitat i amb una ocupació digna?
Sí, de fet, aquesta és gairebé el resum de la raó de ser l'existència de la nostra associació. Per ser exactes, l'associació es diu Associació de Guies de Turisme Habilitats per la Generalitat de Catalunya i per un turisme responsable i de qualitat. Nosaltres entenem que sí, que en un cas com el de Catalunya, que és un lloc, una destinació que ja té molt de recorregut turístic, que ja té una gran quantitat de visitants, ara el gruix de la feina s'ha de fer en que aquest turisme doni beneficis, i no estic parlant només de beneficis econòmics, sinó
sí,
també culturals, de riquesa, a llarg termini. És a dir, que puguem començar a pensar en gestionar aquest turisme perquè beneficiï el màxim possible de gent i que, a més, doncs, evidentment, redueixi impactes negatius i que això ho pugui fer d'una manera prolongada i, per tant, doncs, entrem en aquest concepte de turisme sostenible, de turisme responsable.
Si anem pel carrer, i a més nosaltres estem en un lloc molt cèntric de Barcelona, estem just tocant Passeig de Gràcia, veiem tota l'obra de Gaudí, veiem molts guies turístics. Escolta'm, com sé jo si un guia és un professional o és un guia que està allà i ha dit, mira, com jo sé molt, em poso allà i començo a dir i a explicar. Com se sap si un és homologat? Perquè imagino que aquesta feina també és una feina que ha d'estar homologada, no?
És una feina que a dia d'avui a Catalunya, perquè això depèn de cada país i en algun lloc doncs, de cada autonomia, en el cas de Catalunya a dia d'avui està regulant el que és l'activitat dins dels museus, dins dels monuments, que en diem els béns culturals d'interès nacional. En aquests espais, de manera remunerada, només pot explicar un professor si va amb els seus alumnes o el propi treballador del museu o un guia que hagi estat habilitat,
sí,
en el cas dels que estem associats. En aquests casos sí que hi ha un control, o en la majoria d'aquests casos hi ha un control, perquè doncs, el recinte del Museu de Torn vigila qui fa explicacions a dins. El que és l'activitat al carrer, a dia d'avui no hi ha cap requisit, bueno, cap requisit específic.
Sí,
sí que n'hi ha un senzill, que és que si un cobra per fer una activitat professional i aquesta persona és legal, doncs ha d'estar donat d'alta seguretat social i ha de pagar una part del que rebi en impostos.
Uh-huh.
Això, però com qualsevol altre treballador. A l'hora de verificar doncs, quins coneixements té o si realment doncs, ha passat algun filtre, al carrer a dia d'avui no s'exigeix. Que no vol dir que no es puguin diferenciar. La majoria dels guies habilitats portem el carnet que ens acredita, sí, com a guies habilitats penjant del coll. És un carnet groc amb l'escut de la Generalitat, uh-huh, i posa guia de turisme de Catalunya.
Uh-huh. Esteu d'acord amb aquesta proposta de la Generalitat de revisar els coneixements dels guies habilitats a través d'un examen cada cert temps?
Sí, no sé si serà a través d'un examen. Val a dir que la Generalitat ens ha manifestat que el concepte examen com una prova puntual justament és el que volen evitar, i s'està plantejant una nova habilitació en la que no sigui tant un examen un dia concret, sinó una demostració, doncs, sigui de formació a través de cursos o d'alguna manera similar. Però en tot cas sí que entenem que si estem defensant un turisme responsable i de qualitat, doncs per oferir qualitat, evidentment el guia ha de demostrar un cert reciclatge. També he de dir, és una proposta que em preocupa molt poc, perquè pels professionals que a mi em consta, la majoria ens estem reciclant contínuament.
Uh-huh.
Perquè és que si no, també el propi mercat ens faria fora, ens quedaríem sense feina.
Òbviament, que avui la gent està molt informada, eh? A més d'internet, tothom ja sap moltes coses, però, òbviament, imagino que, clar, que aquest reciclatge és continu. Després, una altra cosa que et volia comentar. Escolta'm, benvinguts siguin els aparells, aquests que eviten que hagueu de cridar per donar explicacions, no? I benvinguts als aparells, aquests audioguies, no? Que, bueno, no sé si es diu audioguies, que vosaltres aneu parlant i ho escolten a través dels auriculars.
Sí, en diem radioguia, perquè
ràdio
en directe realment fa com feu vosaltres, és a dir, teniu un centre emissor i una sèrie de persones, sí, que us escolten. Nosaltres el mateix en petit portem un emissor portàtil i cada persona que ens acompanya porta un auricular amb un... Això realment funciona i no només en favor del guia que no ha de cridar, sinó que també funciona molt en favor del veí que no necessita sentir crits.
Uh-huh.
Funciona en favor de la persona que assisteix perquè pot sentir matisos a la veu, pot sentir si li estic xiu-xiuejant o si de sobte estic enfatitzant molt una explicació. A més, beneficia a doncs, altres possibles grups. Hi ha moments en què, escolta, coincidim dos i tres grups en un mateix lloc, i si cadascú va amb el seu aparell, no interfereixen.
Sí.
La veritat és que té una sèrie d'avantatges considerables.
Vosaltres continueu organitzant rutes, visites guiades a la ciutat, també per grups limitats i utilitzant, com deia jo, aquestes autoguies. Continuareu fent això. Vosaltres agrupeu 270 guies?
Ara mateix som 277 i aquestes visites gratuïtes que vam fer per veïns el passat diumenge era el segon cop que les fèiem. N'havíem fet unes primeres a l'agost, ara n'hem fet per commemorar el Dia Internacional del Guia,
sí,
i suposo que algun altre dia en tornarem a fer. No és la nostra activitat regular, val a dir, l'associació s'ha creat per a dignificar la professió, per defensar-la, i això doncs, és una acció de visibilitat que fem cada cert temps de cara als propis veïns.
Que està molt bé el voler trencar aquesta percepció negativa del turisme que tenen els veïns i que, i òbviament que voleu formar part d'aquesta situació perquè el turisme a Barcelona sigui un turisme sostenible. Bueno, jo no sé quina veu tindria Colón, però escolta'm, si tu fas de Cristòfol Colón, jo m'ho crec, eh? Dius, Montse, allò que veus allà lluny. Escolta, molt bé, m'agrada molt. Joan Coll, vicepresident de l'Associació de Guies de Catalunya, moltíssimes gràcies, enhorabona, i a continuar amb aquesta feina i sobretot, com dèiem, per un turisme més responsable, de qualitat i amb una ocupació digna. Gràcies.
A vosaltres per escoltar-nos.
Adéu, Joan.
Bona.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores del día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Després d'aquest petit gran homenatge als guies turístics, que perquè avui és el Dia Mundial dels Guies Turístics, què tal si saludo a mi amiga, a tu amiga de Masical, Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, un vasito de agua a estas horas tratada con Masical nos conviene a Montse y a mí, ¿eh?
Nos conviene a todos.
¿Qué diferencia presenta el agua tratada con Masical del agua del grifo?
Bueno, Pepe, pues sabes bien que aquí el agua arrastra mucha cal, tenemos un agua muy dura y ese exceso de cal pues se va depositando por donde va pasando la misma, tuberías, grifos sanitarios y electrodomésticos. Esto no pasa, lógicamente, en las zonas donde el agua es blanda. Bueno, pues colocando nuestro propio dispositivo antical en casa o en nuestro negocio también, primero vamos a impedir que la cal se vaya pegando, causando incrustaciones, incluso averías. Y además vamos a realizar un efecto de limpieza de la cal incrustada, con lo cual al final lo que conseguimos es mejorar la calidad del agua en todos los grifos para todo.
Oye, me han dicho que el funcionamiento de Masical es ilimitado y que además tiene una garantía que no tiene nadie, que no ofrece nadie.
Sí, porque no lleva electrónica, Pepe, por lo tanto no se avería. Es un acondicionador para aguas magnético, dos imanes que se colocan en la tubería general, que actúan de forma ecológica, es decir, sin productos químicos ni filtros, y lo coloca sin obras el propio usuario, con lo cual no hace falta instalación. Un año a prueba, que es una garantía excepcional, con la cual el oyente lo puede primero probar, y si no le convence por lo que sea, lo devuelve y recupera su dinero. Es una garantía extra que damos en la casa Masical, que nos diferencia con respecto a otros productos.
Muy bien. ¿Qué nos cuesta hoy mismo Masical, en estos momentos?
Pues hoy menos, porque tenemos una promoción esta semana, la semana del ahorro, que merece la pena, porque si pide Masical en este momento, en el 900-207-109, incluso nos puede dejar un mensaje con su nombre y número de teléfono, y nosotros le llamamos, se va a aprovechar de esta oferta que incluye dos Masical para dos viviendas, más dos economizadores de consumo de luz para que también ahorre electricidad en su casa, todo por un lote por el precio de uno, 99 euros. Y si nos dice durante la próxima hora que es oyente COPE, se ahorra usted los gastos de envío.
Bueno, pues yo no sé qué hacen los oyentes que no marcan el 902-107-109 o os buscan en internet www.masical.es. Noelia, gracias.
A vosotros.
Adiós,
siempre.
Adiós.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre. Desde el kilómetro cero, utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
¿Por qué siempre encuentro aparcamiento el coche que llevo delante? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro? Si soy cliente de toda la vida.
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Sí? Hola, hija. Te llamaba porque he pensado regalaros una alarma para vuestra casa.
¿Y eso?
Pues porque desde que entraron a robar a mi vecina, la del bajo, no estoy tranquila. Así que os voy a regalar una alarma de Securitas Direct, que es la que tengo yo.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Almas que volando buscan liderales y combatir.
Aquí estem emocionats, pendents al migdia. Ja saps que hem començat a la 1 al migdia, arriba fins a les 3 de la tarda. I ara vamos a saludar a una buena amiga. Yo hace tiempo que no la veía, pero siempre la he tenido presente. Es una gran psicóloga clínica, además es psicoanalista. Es Gabriela Galarraga y está a vuestra disposición online y también en el Instituto Médico Tecnológico, que seguro que ya os suena. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy la idea es presentar esa red de atención psicoanalítica. Tú cuando me lo comentaste me dijiste: Pepe, nosotros lo que hacemos a través de la red de atención psicoanalítica, de forma a través de Internet, es ofrecer servicios de atención psicológica a las personas que lo necesiten, ¿no? Ni más ni menos, ¿no?
Justamente. O sea, RAP es una red de atención psicoanalítica que se propone hacer llegar la eficacia del psicoanálisis a amplios sectores de la sociedad. Uh-huh. A través de ofrecer consultas, tratamientos a niños, adultos, a adolescentes, a precios accesibles.
Asequibles, porque además eso, lo ponéis sí, en la página web, queda clarísimo.
Cuando tú comentabas lo de online, bueno, estamos a través de las redes, en Facebook, en Twitter, a través de nuestra web, donde está toda la información. Y también hemos inaugurado hace muy poquito un blog, uh-huh, donde se van colgando artículos interesantes acerca de, bueno, los malestares de la civilización y del momento actual. Quiero aclarar, no hacemos consultas online.
Online no.
Online es la información, exacto, justamente para poder acceder a esta red.
Pero me parece estupendo que, por ejemplo, un grupo de psicólogas, de psicoanalistas, porque tú no estás sola en el camino, en la página web lo veréis, de red de atención psicoanalítica, ofrezcáis vuestros servicios, porque a veces cuando hay un problema psicológico uno no sabe bien qué hacer o dónde ir, ¿no? Uh-huh. Porque todavía vivimos en un país en el que la sanidad pública, la atención psicológica te la ofrece, pero de aquella manera, las mutuas privadas te lo ofrecen, pero de aquella manera. Entonces, que aquí entres directamente en las tres W's, reddeatenciónpsicoanalítica.org, y ya veamos, por ejemplo, los problemas básicos que estáis atendiendo, y que haya un cuadro de psicólogas, me parece muy bien.
Justamente, ese es el objetivo, brindar, ¿no?, esa posibilidad y hacer una difusión de la eficacia del psicoanálisis a través de las consultas, de los tratamientos, pero también a través de los talleres que organizamos, de las conversaciones.
Esa es la otra cara.
Sí.
Es decir, que RAP, Red de Atención Psicoanalítica, pues hace lo que decías tú, pues talleres, conferencias, charlas, me decías que mañana...
Supervisiones a equipos, por ejemplo, supervisiones individuales.
Muy bien.
Instituciones, escuelas, clínicas.
Estupendo. Por ejemplo, mañana ofrecéis una de esas charlas muy cerquita de aquí de la COPE, en la calle Balmes, en la librería Alibri, a las 7 de la tarde. ¿Qué pasa exactamente en la librería Alibri a las 7 de la tarde en Balmes?
Bueno, nos vamos a reunir justamente bajo el título de Voces de Mujeres. Uh-huh. Me parece que ya es bastante interesante el término, porque da cuenta un poco del universo femenino, ¿no? Por un lado, y el subtítulo es Rectificando el futuro. Ahí justamente entra la cuestión del psicoanálisis como posibilidad, uh-huh, de tratar, ¿no?, a través de la palabra, determinadas cuestiones del pasado para quizás poder rectificar algo del futuro.
Del futuro y del presente, ¿no?
Sí.
Exactamente.
Cuando tú comentabas, bueno, esta red... está compuesta por profesionales de una extensa formación, ¿no?, y una trayectoria. Ha sido fundada por tres profesionales más, tres psicoanalistas, me gustaría nombrarlas: Patricia Efes, Shula Eldar y Alicia Calderón de la Barca. Uh-huh. En este evento de mañana, Voces de Mujeres, la mesa está constituida por Shula Eldar y por una profesora de la Universidad de Vic, que va a traer su tesis doctoral, que es justamente Relatos de Vida de Mujeres, es la profesora Ana Bonafont, y vamos a conversar acerca de estas cuestiones,
del
tiempo, de la mujer y de muchas cosas que vayan surgiendo.
Además, la librería Libri, es que no estoy haciendo publicidad, es que es un lugar estupendo, porque tiene una sala que se ve, da a la calle Balmes, y las charlas y las conferencias, estás rodeado, sí, envoltat de libros, ¿eh? Sí. Y es muy agradable.
Es muy agradable, claro, el entorno, sí, sí.
Pues mañana a las 7 de la tarde estáis invitados, la sala, la entrada es libre, y sobre todo, si estáis buscando, pues eso, alguna psicóloga, porque todos sois, el equipo es femenino, alguna psicóloga, bueno, que os atienda porque hay algún problema importante y no habéis encontrado solución, porque aquí yo tengo una lista, pero no nos quedaríamos sin tiempo. Ataques de pánico, miedos, obsesiones, tristeza, trastornos de sueño, trastornos de alimentación, situaciones de duelo, trastornos sexuales, crisis vitales de pareja, todo eso y mucho más lo trata el psicoanálisis, lo tratáis vosotras.
Justamente.
En niños, adolescentes y adultos.
Sí.
Gabriela, muchísimas gracias. Para más información, www.redatenciónpsicoanalítica.org. Muchísimas gracias, Gabriela.
A vosotros.
Hasta
muchas
luego.
Gracias.
Adiós.
Se empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Día móvil de la cadena COPE con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta. Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauregui?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, després de la teràpia amb la psicòloga en aquesta ocasió, estem relaxats, eh? Fet.
Clar, no, clar, és que ara arribem als que no estem relaxats, clar.
Clar, clar, perquè us heu...
Això és una mica un contra...
Sí, diu que sí. Que ja està relaxat.
Anaïs, no estic aquí per alimentar polèmiques.
I el president en la sombra està tranquil o...?
El president en la sombra.
Bueno, escolti, vulgui que no, és una veu de referència al Barça. Escolti, hem sentit veus aquests dies enrere... Josep Maria Bartomeu, Robert Fernández... perdoni, què?
Oigo voces.
No, hem sentit veus, vull dir...
Sí, sí.
No en el plan que vostè ho diu, no? Però... Hem escoltat Josep Maria Bartomeu, hem escoltat Robert Fernández, hem escoltat, d'aquella manera, Luis Enrique, més agitat i menys agitat. Hem sentit Andrés Iniesta, Marc-André Ter Stegen i avui...
Luis Suárez.
Avui, si Déu vol, sentirem una opinió externa al vestidor, com és la de Risto Stoichkov, que està fent, o serà protagonista d'un acte publicitari a Martorell. Però ahir... té la seva importància perquè és un referent, perquè voluntàriament és addicte a pronunciar-se i a dir les coses tal i com les pensa, caigui bé o malament, el president futur del Futbol Club Barcelona, podríem dir-ho així, Gerard Piqué, que ahir va ser protagonista d'un altre acte promocional, en aquest cas a Rubí. I què va dir el futur president del Barça, Anaïs Martí? Bona tarda.
Bona tarda. Doncs va reconèixer que l'equip no està passant pel seu millor moment, ni futbolístic ni tampoc anímic. Va desmuntar els arguments del president Bartomeu quan deia l'altre dia que l'equip simplement havia tingut una mala nit a París. Gerard Piqué va dir literalment que el Barça porta un mes i mig sense sentir-se còmode i que volen tornar a ser un equip reconeixible.
No estem en el nostre millor moment, portem, diria que un mes i mig, no jugant al futbol que ens agradaria jugar. El més important és ser reconeixibles, és a dir, que el nostre joc doncs, torni a ser aquell que ens agrada jugar i que ens trobem còmodes. Tant l'entrenador com els jugadors és el que volem. Estem concentrats 100% en intentar millorar, buscar solucions a tots els problemes que ens proposen els rivals i, òbviament, l'entrenador també està totes amb nosaltres, doncs segur que està al despatx donant-li voltes a veure com li podem donar la volta a aquesta situació.
Luis Enrique diu Piqué que està treballant al despatx, també va dir que estan tots al 100% amb l'entrenador i viceversa, i va demanar que es tingui més memòria perquè l'equip venia literalment de la mierda, ho va dir així, i que amb Lucho el primer any es va guanyar un triplet.
Ai, quan aquestes paraules li arribin allà a pan i manteca al Tata Martino,
que no
té culpa de tot això i encara rebrà el pobre senyor quan li recordin el que va dir Gerard Piqué.
Molt bé.
Perquè era per preguntar-li, senyor Tata, su Barça era una... És igual, deixa... Però animis, Collado,
sí,
que si no va vostè a la remuntada el dia 8 de març es perdrà un partit històric del Futbol Club Barcelona. Aixequi una mica els ànims.
Sí, encara més.
Bueno, escolti, és el que toca,
Montserrat,
no? Aixecar-se i
lluitar-ho. Montserrat, sàcame del entuerto.
No, bueno, ja li ja li trec jo. Que a Esports Cope avui també parlarem amb un protagonista que en sap molt de l'essència del futbol del Barça, del que ha de ser les estructures bàsiques de com ha de jugar el futbol al conjunt blaugrana, i per això marxarem ni més ni menys que fins a la República Dominicana.
Vaya.
Allà ara mateix està treballant Albert Benages, molts i molts anys al futbol base del Barça, molts i molts anys tenint cura dels nanos i formant des de ben petits, els nanos per el futbol del Barça es fa així, així i així. Doncs amb ell parlarem d'aquesta recuperació que ha de ser de l'estil del Futbol Club Barcelona.
Bueno, quan comença a veure-li les cames als jugadors de l'Espanyol? Perquè ja tinc ganes de l'entreno. Quan comença això?
Serà aquesta tarda.
Ah, molt bé.
Serà aquesta tarda. Miri, fa uns moments li he posat un WhatsApp a Pajarito. ¿Algo noticioso? No, nada. Bueno, doncs això ens remet al que ha de ser la jornada del diumenge a les 12 del migdia, quan arriba Osasuna a Cornellà Prat, i on el club ha posat en marxa una iniciativa. Viu el Carnaval en blanc i blau. He sentit un riure?
No.
M'estava gratant.
Sí, perquè és divertit, és un tema divertit, no, per aviam, gràcia. Que,
aprovechando la coincidència de la fecha con el partido ante Osasuna, diumenge de Carnestoltes, el club ha llançat un concurs a tots els seguidors perquè donguin color a la grada de Cornellà Prat aquest diumenge. De què va el concurs? El concurs va d'anar disfressat al camp a veure el partit. Aquesta disfressa, però, ha de tenir detalls blanc i blaus. Bufanda, samarreta, mocador o tota la disfressa. Aquí entra la imaginació de cadascú.
O una màscara. Llavors, una màscara.
O una màscara, aquí cadascú. O pintar-se la cara, aquí cadascú. Tira de les seves possibilitats i dels seus recursos. S'han de fer una foto amb la disfressa posada o vestits, sí, sí, i pujar-la a Instagram. O sigui, el que no tingui compte a Instagram s'ha de fer un compte d'Instagram utilitzant el hashtag quadradillo RCDE. ¿Vale?
No
veo. Us disfraceu.
Javier, no veo a Javier de Aro.
Dos.
Aquí què puede ser? Sí.
Dos. Pugeu la foto a Instagram, sí, amb el hashtag almohadilla RCDE. Hi haurà dos premis. Un premi per la persona que més likes tingui a la seva foto, i un premi especial a la disfressa o indumentària més original.
Però els periodistes entreu aquí?
Els periodistes anem disfressats.
Jorge
tot
va també
l'any.
Aquest...
Jorge haurà d'anar, no sé disfressat. Si disfressat o no.
No te deja entrar, Jorge.
Jorge ja disfressa a vegades els seus nanos, o sigui que en té experiència d'aquest tema. I el premi serà una samarreta del primer equip signada pel jugador preferit del guanyador i lliurada en persona pel mateix futbolista.
A més,
el club posarà un fotocall a davant de la botiga de l'estadi perquè aquell que vulgui es pugui fer una fotografia amb la mascota al Perico.
Que despliegue. Bueno, això serà el diumenge.
Un partit, deixi'm afegir, on, com explicàvem ahir a Esports Copé, Víctor Sánchez, el de Rubí, no arriba encara. Molèsties al sol i a la cama dreta. La lesió que es va produir el dia de Reis contra el Deportivo de la Coruña no arriba encara. Tampoc hi serà Leo Baptistao, que el pobret doncs continua la seva tercera i última fase de recuperació de la seva talàlgia.
Que dues coses passen avui a tres quarts de nou?
Que tenim Champions! Tenim, sí, perquè la Champions, encara que no hi hagi el Barça, no hi hagi el Madrid, continua amb dos partits interessants. Tres quarts de nou de la nit, l'horari és l'habitual, el Leverkusen Arena, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid, amb el dubte els de Simeone de si tornarà o no tornarà Oblak a la porteria del conjunt del Wanda Metropolitano, i a la mateixa hora, jo sé que aquí ja vostè estarà amb els cinc sentits posats a la televisió, Manchester City, Mónaco. A la prèvia, Pep Guardiola ha dit que no necessita que el PSG li faci 4 gols al Barça per comprovar el nivell que té ara mateix el futbol francès.
Molt bé, després de dir Guardiola ja...
Per cert, a Madrid ha parlat Zidane, ha dit que el Barça no està en crisi. Vaig a buscar el tall.
He oït una risa. Escolti'm, bàsquet, Ayon.
Ayon serà protagonista perquè ens sentirem... Què li passa, Martí?
No, haig de contestar aquesta pregunta?
No. Gustavo Ayón, sentirem un avenç de l'entrevista que ha concedit a Showtime, el pivot mexicà que podia haver estat jugador del Barça però que les circumstàncies i les voltes de la vida ha anat a Madrid. I en poliesportiu, el que us vam explicar abans, fa hoquei patins, abans de la fase final de la Copa del Reial, Covendas i prellista de la selecció espanyola d'atletisme per l'europeu indoor de Belgrat.
I les preguntes i el premi?
Quina interpretació feu de les paraules de Gerard Piqué? Entrada doble en aquest cas pel Barça Sporting de Gijón de la setmana vinent, dimecres. Us motiva a anar, disfressat o no, diumenge a Cornellà, en aquest cas sorteig d'una entrada doble per l'Espanyol o Osasuna.
Bueno, ja es faran vostès una foto, no? La penjaran al perfil de
Amb la diferència, no? Sí, clar. Clar que sí, eh?
Ells normalment es fan fotos del triumvirato que va allà i fan fotos.
Molt bé, Gil, moltes gràcies.
Rodríguez.
Adéu, sisplau,
adéu.
Ay, que nos quedan 3 minutos y yo voy a saludar a una buena amiga, a nuestra amiga Enriqueta de Atredón. ¿Cómo estás, Enriqueta? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Hoy vamos a cerrar el programa con un gran consejo. Sí. Que nuestras amigas, que nuestros amigos confíen en Atredón, porque es la solución definitiva para rejuvenecerse y desde casa, de forma natural, ¿a que sí?
Totalmente natural. El único tratamiento que nos va a permitir... Pues mira, ser 20 años más joven, vamos a recuperar el colágeno y elastina de forma natural. Y Pepe, a partir de tener la radiofrecuencia en casa, le vamos a decir adiós a las arrugas, a la celulitis, a la flacidez de brazos, a la flacidez de piernas y conseguir un vientre plano. Es súper fácil de utilizar. Tú misma te haces la sesión en tu casa y los resultados, que son los que queremos siempre, al instante, espectaculares, Pepe.
Muy bien, marcando sobre todo ese 923-24-21 y solicitando tu sesión gratuita en casa. ¿Tenemos regalos?
Tenemos oferta. Regalos, ¿eh?
Muy bien,
los 20 más rápidos de COPE, 900-23-24-21, 70% de descuento, con la promoción de que la pueden pagar poquito a poco, sin intereses, a partir del mes de mayo, y con 3 regalazos.
Pues venga.
Porque viene el plan 1-2-3 de pérdida de peso completo gratis a tu casa. Porque te viene el suero de colágeno puro concentrado gratis. Y además también para que te diseñes tus propias cejas, un kit completo. Llama ahora, solicita tu sesión gratuita por ser oyente de COPE, llévate el 70% de descuento y estos 3 regalos.
¡Qué maravilla!
900-23-24-21.
Te lo repito, el teléfono de Atredón, donde solo ahí está la radiofrecuencia, 923-24-21. Gracias, Enriqueta, un patonet, adeu.
Bueno, i abans d'acabar, dir-te, Collado, que el cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona dels Mossos d'Esquadra està compareixent ara mateix per explicar els detalls sobre el tema del camió del que ha passat a Barcelona. Tot fa pensar que portava pocs dies a Barcelona aquest senyor. No hi ha indicis de terrorisme. Estarem